Bon dia a tothom. Anem a iniciar l'acte d'inauguració del curs 2012-2013 de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Girona. En primer lloc us dono la benvinguda a tots i desitjar doncs, que aquest sigui un bon curs per tots plegats. En primer lloc té la paraula la vicepresidenta del Consell Social, la senyora Pita Petit.
Gràcies. Rectora, degana, doctor Guillem López, senyores i senyors, bon dia a tots. Assisteixo a aquest acte en representació del Consell Social de la Universitat de Girona, òrgan mitjançant el qual la societat participa a la universitat. Em satisfà ser avui aquí en representació, en aquest cas, de la societat gironina, i també em satisfà per l'important paper que teniu i tindreu els professionals de l'economia i les finances a la nostra societat. Estem vivint uns moments en què cal donar un tomb a l'empresa i alhora també a la societat. I que és necessari, en aquest cas, que el relleu generacional aporti més talent, més valors i molt de treball per tornar a l'economia productiva. I és aquí on penso que la universitat i alhora tots vosaltres preneu un paper molt destacat. Us encoratjo a treballar molt per poder aportar el vostre coneixement a l'empresa i alhora a la societat en general, per entre tots poder mantenir i millorar l'estat del benestar, que en definitiva és el que ha de garantir qualitat de vida per a totes les persones. Hem de portar optimisme a la societat. Ara res no és senzill, però hem de pensar que mai no ho ha estat de senzill. Simplement aquest missatge en el sentit de ser molt positius i empènyer tots plegats doncs, aquest món econòmic i financer que penso que cada vegada hauria de ser més solidari. Gràcies.
I té la paraula la degana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, la doctora Casolina. Bon dia.
Una paraula mítica, vicepresident de la Consell Social, doctor Guillem López, president del Col·legi d'Economistes de Girona, la rectora, director de l'Escola Politècnica Superior, amics, professors, personal d'administració i serveis, benvinguts tots a aquesta inauguració d'un nou curs a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Avui ens apleguem aquí per celebrar aquest acte, amb el que reforcem el nostre sentit de pertinença tant a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials com a la Universitat de Girona. Permeteu-me que m'adreci primer als nostres estudiants, que avui en tenim aquí una bona representació i de la que n'estic ben contenta. Per alguns de vosaltres significa el començament d'aquests estudis universitaris i us vull donar la meva més calorosa benvinguda. Per altres, suposa un any més en el transcurs dels vostres estudis, dels que volem que ens ho pugueu sentir ben orgullosos. Per a tots, desitgem que aquests anys de formació us obrin les portes al coneixement, al creixement personal i us permetin anar fent créixer la llavor que us ha de permetre poder fer realitat els vostres projectes de futur. Per aconseguir aquests reptes, comptem amb la vostra il·lusió i sobretot amb el vostre treball. En uns moments d'increment de taxes i de dificultats econòmiques de la societat en general, us cal ser més conscients que mai que heu d'exercir la vostra responsabilitat i aprofitar al màxim aquests anys de formació i l'ajut que des d'aquesta facultat us oferim. No sabem encara el que ens depararà aquest curs que iniciem, tant des del punt de vista econòmic com polític. Segurament, el ponent que tenim avui entre nosaltres ens en podrà desvetllar alguns trets. Però, tot i que estem vivint moments molt complexos i incerts, també des del punt de vista nacional i de país, en els que se'ns demana a tots plegats una major dedicació, de ben segur que si caminem plegats serem capaços de superar aquests entrebancs que trobarem de segur en el camí. Avui també en aquest acte voldria aprofitar per agrair l'esforç i la comprensió que des del degrat estem trobant amb el professorat d'aquesta facultat en aquests moments com amb el personal d'administració de serveis. Les noves condicions laborals ens obliguen a un major treball i un major esforç, però sé que en aquests moments difícils és quan es mostra la veritable vàlua i el compromís de les persones. A tots vull donar-vos les gràcies i vull demanar que seguiu al nostre costat. La nostra facultat, aquí no fem una memòria, però sol ser habitual, més o menys de curs, una petita memòria, l'any passat va comptar amb 1.400 estudiants. La implicació de 5 departaments
i un total d'uns 160 professors i 25 personal d'administració i serveis. Aquest curs, suposo que ja la majoria sabeu, per com que tenim entre nosaltres també gent que no pertany directament a la facultat, m'agrada doncs, explicar que és l'últim any, aquest any ja no fem la diplomatura de Ciències Empresarials, estem acabant el segon cicle de les llicenciatures d'Economia i Administració i Direcció d'Empreses i tenir totalment desplegats els tres graus, Comptabilitat i Finances, Administració i Direcció d'Empreses i Economia. Tenim més de 200 estudiants matriculats als treballs final de grau i seguim impartint el màster en Autonomia de l'Empresa, Integració Econòmica Europea i Direcció d'Empreses. Tenim molts objectius per aquest curs, evidentment no us ho avorriré. Us en detallaré els que aglutinem en quatre grans aspectes. Abans, quan, després i la relació amb la societat i l'entorn. Descriuré un aspecte de cada un d'aquests quatre àmbits, a títol orientatiu, evidentment, n'hi ha més. Abans de l'arribada dels estudiants, doncs volem intensificar el contacte amb els nostres companys de secundària, tots explorant noves vies de col·laboració i anant més enllà del que ara tenim establert en el que anomenem el joc d'economia. A nivell intern tenim moltes idees, una d'elles és la introducció del pla d'acció tutorial a primer curs, i jo crec que avui aquí sou una bona colla, i crec que és una bona oportunitat perquè aprofiteu millor els vostres estudis. Després, pensant en la inserció laboral dels estudiants, volem incrementar i consolidar les jornades professionalitzadores i la internacionalització dels estudis. I pel que fa a la relació amb el món socioeconòmic que ens envolta, experimentar-vos que hem signat recentment un nou conveni de col·laboració amb la Universitat, la facultat ha sigut la intermediària, amb el Col·legi d'Economistes de Catalunya, i volem seguir establint més vies de col·laboració amb les diferents institucions i amb el teixit empresarial. Pleu, no vull entretenir-vos més, perquè avui l'acte central d'avui l'ha d'ocupar el conill que tenim amb nosaltres, el que agraeixo de tot cor que hagi acceptat la invitació d'estar aquí. Quan vaig pensar en la preparació del doctor Guillem López Casanovas, vaig pensar que seria més senzill, però si poseu el seu nom i cognoms al Google, trobareu 260.000 entrades, més de 260.000 entrades en menys de mig minut. És complicat, és complicat expressar en uns moments del seu extens currículum és impossible. Us en destacaré alguns trets. Doctor Guillem López és un economista menorquí, és llicenciat en Dret i en Economia a la Universitat de Barcelona, està doctorat en Economia Pública per l'Universitat de York, des del 1992 és catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, allà va estar vicerector, degà de la Facultat d'Econòmiques i director del Centre de Recerca en Economia i Salut. Des del Centre de Recerca ha dirigit diversos projectes, en destaco alguns. La proposta de reforma del finançament autonòmic de la sanitat espanyola per encàrrec del Ministeri de Sanitat i Consum. El projecte d'avaluació de les polítiques sanitàries de les comunitats autònomes per encàrrec de la Conselleria de Presidència de la Generalitat de Catalunya i de la Fundació Banco Bilbao i Caixa. Els estudis de les balances fiscals entre Catalunya i l'Estat, ja veieu. Des de març del 2005 és conseller del Banc d'Espanya i des del 2007 és president de l'Associació Mundial d'Economia de la Salut. És membre també de nombroses institucions que evidentment no penso ser exhaustiva, però és membre de la Real Acadèmia de Medicina de Catalunya, del Col·legi d'Economistes de Catalunya, de l'Associació Catalana d'Economia, de la Comissió Mixta de Valoracions de la Generalitat de Catalunya, del Consell Assessor del Ministeri de Sanitat i Consum, de la Conselleria de Sanitat de Catalunya i de les Illes Balears, del Consell de Directors de la International Health Economics Association, ha sigut també membre de la Comissió Mixta de la Generalitat de Catalunya, de la Comissió d'Experts per Termes d'Envelliment i Dependència, del grup de treball pel desenvolupament del Pacte de Toledo pel Congrés dels Diputats, de la Comissió per la Modernització de l'Administració Pública, per la Racionalització de la Despesa Sanitària a Catalunya i per l'elaboració de les balances fiscals de l'Institut d'Estudis Fiscals de Madrid i de la Conselleria d'Economia i Finances de Catalunya. Recentment ha elaborat la proposta de finançació universitària per al llibre blanc de la Generalitat de Catalunya i ha format part també del grup d'experts que han elaborat el Pacte Nacional per la Recerca de Catalunya. Ha col·laborat també amb el Ministeri d'Educació en el document de la financiació de la universitat del 2010 i és autor de l'informe del finançament de l'Educació Superior a Catalunya per encàrrec de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques. També ha rebut diferents premis. Destaca el Premi de la Ciutat Catalana d'Economia per la seva recerca sobre el dèficit fiscal de Catalunya amb l'Estat l'any 2000, el Premi Joan Cerdà de Xeus el 2001 al millor llibre d'Economia per la publicació La Sanitat Catalana i els seus referents en països desenvolupats i el Premi Ramon Llull otorgat pel Govern de les Illes Balears. Autor o coautor de més de 30 llibres, així com a prop d'un centenar d'articles, pertany al Consell de nombroses publicacions científiques. El doctor Guillem López, des de la seva perspectiva com a conseller del Banc d'Espanya i catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra,
es distingeix, i ho veurem suposo avui, ben segur, pel seu esperit crític i per donar totalment una visió realista del futur. El seu pensament i el seu treball es fonamenten l'autocrítica, el rigor, el compromís i la humanitat. Guillem, quan vulguis, tens la paraula.
Benvolguda rectora, estimats col·legues que ho sou o ho sereu, deixeu-me que comenci per agrair l'amable invitació i la presentació que m'ha fet la doctora Sobrina. Quan te fan una cosa com aquesta és una mala jugada, perquè amb la gent que no em coneix prou deu pensar, i a què quan treballa si està tot el dia... El treball de l'economista té el gran avantatge que fem el que ens agrada. A nivell de valor afegit i de capacitat de generar benestar, això hem de fer bastanta cura d'humilitat. Recordo una vegada que en el meu poble, que és Ciutadella, em van donar una distinció. Me la van donar al costat d'una persona que havia sigut durant molts anys, una persona gran, que havia sigut lampista de casa meva. I a ella li feien un reconeixement professional. I quan, clar, van llegir el currículum meu, i va ser llarg, i el seu semblava content. I jo ràpidament vaig pensar que si a aquell senyor li feien explícit tot el que havia sigut la seva contribució, tots els arreglos de les xapusses i xapusilles que havia fet en vida, segur que eren més llarg que molts dels economistes que en cert glamour ens estem passejant per aquí i per allà, i tal vegada fins i tot més efectiu, perquè la capacitat d'arreglar problemes en aquests moments els economistes la tenim, per dir-ho francament, en qüestió. Quan la doctora Sobrina em va trucar, li vaig dir d'entrada que sí, perquè no deixa de ser un honor que em permeteu compartir el que és el començament del curs amb tots vosaltres, professors i alumnes. I a més, valorava el pòsit de confiança que la doctora Sobrina i per extensió la rectora Geli feia sobre la meva persona. Perquè dels diferents barrets que porto, el de partícip de la supervisió del Banc d'Espanya no és precisament el que té en aquests moments millor caixer. Per tant, el pòsit de confiança que em feu té a veure amb, entenc jo, i així m'ho he pres, amb la capacitat d'intentar posar en solfa el que molts aprenem a la llicenciatura, en els nostres graus, quan ho hem de traspassar a la política econòmica, que és un salt que, per als qui coneixeu ja el que són els coneixements més bàsics de la teoria de la hisenda pública, et centren en la fallida de mercat. És fàcil derivar les condicions que no es compleixen en el primer i el segon teorema d'economia del benestar per identificar els àmbits en què el sector públic ha d'actuar, ha d'intervenir, un dels quals és clarament el de la supervisió. Però normalment a les facultats el que fem menys bé, per no dir malament, és el traspàs del que és la identificació de la intervenció pública, de les àrees de la micro i la macroeconomia que milloren el benestar de la gent a través de les intervencions, focalitzant els instruments, com s'ha de gestionar aquella política pública per aconseguir l'objectiu, la millora paradiana en el benestar, sense que els instruments d'intervenció no generin uns costos que facin més cara la salsa que el peix. Per tant, si algun actiu se m'ha de reconèixer, i amb això us agraeixo, us deia, la confiança, és el que sovint he passat del que és la teoria a l'aplicació pràctica sense que en aquest foc creuat en què els límits del que és la política i del que és l'economia, o si es vol, la política econòmica, no hagi mort l'intent de passar aquestes fronteres. Efectivament, ser catedràtic fa que portis xaleco antibales i si te'n pot passar és que et treguis la paga aquesta de Nadal. Llavors, el que he preparat avui és com les polítiques públiques, que vol dir quan el sector públic actua, perquè hem identificat, això és molt important, des del punt de vista normatiu, teòric, hi ha algoritme al darrere, que val aquí i a Beijing, que val ara com valia fa 20 anys, perquè són fallides de mercat que són teòriques. La teoria és la teoria i els teoremes són els teoremes, tant aquí com a la Xina, tant aquest any com ho serà l'any que ve, quan us toqui, els que comenceu ara, fer aquest tipus de signatures. Identificar, per tant, la causa de la intervenció, quins són els instruments, les polítiques públiques que millor poden assolir la correcció, la millora pretesa del benestar comunitari. I vull fer aquest anàlisi mirant el que són els grans arguments de fons, el que hi ha al darrere d'aquestes polítiques. Acostumo a dir que la política econòmica, pel qui els agradi fer aquest pas, millor arribar-hi plorat, plorat, perquè serveix de molt poc per al qui ha d'assumir l'acció, l'actuació correctiva del que són les ineficiències del mercat, lamentar-se el llament expost de coses que podrien haver sigut i no han sigut. Fer l'anàlisi retro, això que tant ens acusen els economistes que són fabulosos per explicar el passat i que mirant pel retrovisor ens pensant que l'encertam quan tenim els cotxes i els camions que ens venen de front, és un exercici bastant inútil. Per tant, millor arribar-hi plorats i entendre la dificultat del moment amb claus que, més enllà de les conjuntures, contemplin les grans tendències darrere fons. Això és el que intento focalitzar ara. No vull ignorar les conjuntures, que sé que són difícils i afecten a molta gent en el dia a dia. Per tant, les esperances de parlar, d'invertir per fer possible un futur millor, utilitzant tasses de descompte baixes, que és el que diem els economistes, són de poc consol per al que està parat i no arriba a final de mes. Però com que a vegades les coses de la immediatesa no es deixen veure les importants, crec que està bé que en aquesta reflexió, ni que sigui de començament de curs, ens fixem en les tendències. Les tendències són ara molt cruels, molt cruels. La complexitat del moment és enorme. Posaré dues derivades parcials de coses que haureu vist a la premsa i que a vegades no s'entenen si no són capaços de veure el rere fons. Per exemple, el divendres hi haurà un d'alta baix a partir del que serà la reunió del Consell de Govern del Banc d'Espanya sobre la reestructuració financera de les entitats. Jo no us diré que diu l'informe Olivero Weimann, perquè ara no m'ho sé, ho diran i m'ho explicaran directes. Però sí que ja començo a veure algunes coses que estan en premsa. Per exemple, Bankia. Bankia, que veu és l'antiga Caixa Madrid, ha generat tot un soroll i un malestar sobre el forat que té. El forat que té mostra xifres dispares. Si estem parlant de 19 o de 24.000 milions d'euros, poca broma. En funció d'una cosa tan senzilla que el degà dels economistes aquí de Girona segur coneixerà bé, que és com activar els crèdits fiscals. Els que sou nous, direm, i ara aquest de què ens parla? De corrents darrere fons i parla de coses tècniques com el crèdit fiscal. Doncs el crèdit fiscal és que l'impost de societat que paga una entitat financera, quan les coses van bé, paga impost, quan les coses van malament, l'Estat no és un soci que diria molt simètric, allò de quan va bé agafa i quan va malament torna. El que diu l'Estat és que les pèrdues que faixis els pots aguantar en el teu balanç i acreditar a futur, en els propers anys, contra possibles beneficis. Senteu la jugada? No és un soci realment simètric, l'Estat recapta quan les coses van bé, quan les coses van malament no dona, sinó que diu guarda, i el dia que les coses et tornin a anar bé podràs restar dels teus beneficis futurs el que siguin les pèrdues que arrossegues. Per tant, és un crèdit fiscal contra futurs beneficis. Això és un actiu per posar en el balanç? És un actiu o no és un actiu? Spanair, en el moment que fa fallida, té un balanç positiu. I per què té un balanç positiu? Perquè té un acumulat de crèdits fiscals espectacular. I fa fallida. Quina és la idea implícita que hi ha al darrere? Si tu és de tirar endavant solet, Spanair no va tenir qui la comprés, els crèdits fiscals no valen res, perquè tu sol no te'n surts. Per tant, beneficis futurs teus contra els que restar els crèdits fiscals, un auditor no signaria això, ni el sentit comú. Quan això ho aplicava Bankia, clar, si la posició és Bankia la compra una altra entitat, per tant, Madrid perd capital financer, com l'han perdut quasi bé els catalans, el qui compra amb una consolidació fiscal adequada podrà, dels beneficis del qui compra, imagineu-vos que ho compra Deutsche Bank, o que ho compra BBVA, m'és igual, no ho sé de més, qui ho pot comprar això? Qui ho compri dels seus beneficis futurs podrà restar les pèrdues que arrossega Bankia i que, per tant, seran crèdit fiscal contra els beneficis del grup consolidat. Però, si Bankia va sola d'aquest crèdit fiscal, Oliver Wyman diu que no. En què hi ha darrere fons, això? Des d'un punt de vista de contribuents, el que ens interessa és que aquest crèdit sigui actiu, estigui en el balanç, perquè el qui compri mostri més disposició a pagar per comprar. Perquè comprar amb Bankia compra també un bonus, un voucher, que li permetrà deduir contra els seus beneficis futurs les pèrdues de l'entitat comprada. Com a contribuents ens interessa això. Per què? Perquè si el que compra hi posa més diners a la compra, el que hem de posar-hi nosaltres com a contribuents per tapar els forats, nosaltres o els contribuents europeus, que això és un mix, és un mix. Serà menys, menor serà menys. D'acord? Ara hem vist una visió concreta. Ara això ho aplico i m'ho poso a Catalunya Caixa, que és un altre dels que tenim en procés de liquidació. Una possibilitat seria mantenir Catalunya Caixa un poc fent el viu-viu, com a Bankia, com a Nova Caixa Galícia, com aquestes entitats que esperen que amb la reestructuració, tot i que tenen pèrdues, amb el diner del contribuent, se'n surtin. A poc a poc vagin aixecant cap. Tots els actius tòxics els ha passat al bany dolent, ells sanegen, es queden en una estructura més o menys apanyada sobre el territori, i si t'han tret tots els tòxics, la viabilitat és més gran. Molt bé. Ara posem aquí entremig que Catalunya Caixa ha col·locat preferents, que n'ha col·locat bastants, 400 milions, una cosa així. Si Catalunya Caixa ha col·locat preferents, per als qui comenceu ara, preferents és una mena d'acció que no és una acció, que vas a resultats, no hi ha un mercat, hi ha mercat i no hi ha mercat, l'acció es pot vendre, però és un mercat secundari que no té garanties, està fora del fons de garantia de dipòsit, no és un dipòsit, no és una renta variable, un lío, que per cert se'ns imputa en el banc i la Comissió Nacional del Mercat de Valors, cadascú que tingui les seves responsabilitats. Molt bé. Molta gent que aspirava a no tenir un tipus d'interès d'un 2 o un 1,5 i li donaven un 7, com que en el passat comprava la gent, no sé si recordeu, el fòrum de la tele, i que donaven els diners d'un 15%, gent va subscriure això, amb més o menys coneixement. Tots teníem un pot de coneixement, fins i tot a la persona que no tenia gens d'alfabetització financera, però que sabia intrínsecament que no hi ha duros a quatre pessetes, i això ho sap tothom. Va, molt bé. Però, què passa? Que si Catalunya Caixa ha reestructura en diners europeus, Europa exigeix que tots els que hi han invertit diners en Catalunya Caixa, també els que han subscrit preferents, hi tardin. El memorandum of understanding diu que el valor que es podrà donar en aquestes preferents és el valor de mercat més com a molt un 10%, perquè no volen que amb diner d'Europa et sufragui la més o menys irresponsabilitats d'uns i altres, dels que van comprar duros o quatre pessetes i els que van vendre amb un abús, en certa manera, de capitalitzar l'entitat fent veure que hi era un depòsit. Però això està limitat. Amb una caixa que va malament, una preferent és quasi zero, un 10% per sobre de zero. Llavors, si Catalunya Caixa entra en un procés de viu-viu i de reestructuració interna i van dolent i lliure dels diners que li arribin d'Europa a partir del mes de novembre, el més probable és que els que han subscrit preferents no parlen. El més probable. En canvi, si es liquida ja abans de Nadal aquesta entitat i la compra alguna altra entitat, tant és el Deutsche Bank com BBVA, el qui compri, per bé de tenir una cartera amable amb els ciutadans del territori, és molt probable que arribi un arreglo. I dels seus diners, del qui compra, satisfaci el que ara és l'angoixa de moltes persones, grans i joves, que han comprat aquestes cartes. Llavors, des d'un punt de vista de país, què ens interessaria? Fer el viu-viu i que Catalunya Caixa, amb els diners europeus i tal, es mantingués. Des d'un punt de vista de qui ha subscrit preferents, el que vol és que, com va fer el Banc de Sabadell a la Caixa d'Estalvis de la Mediterrània, que una volta compres la cartera de camp per congraciar-te amb la gent de la camp, per no perdre clients, diguem-ho clar, donen una solució bastant satisfactòria i es compren les preferents. Preu que no té res a veure amb el mercat, perquè com podem imaginar, el preu del mercat dels preferents de la CAM era 0%. Llavors, el que interessa a uns no interessa a altres. Tot això ho dic perquè es veurà aquests dies. A partir del divendres que sortiran ja les xifres oficials del que és la radiografia d'aquesta entitat, i a partir d'aquí es produiran aquests moviments, els que voldran resistir amb els diners d'altres perquè no tenen preferents o perquè ja els tenen sanejades, versus els que... Se m'entén la pel·lícula? He posat dos exemples, el tema dels crèdits fiscals i el tema de les preferents. Vist des de la lectura de les pàgines Salmó d'un diari, és molt difícil entendre el rerefons. El rerefons a vegades és contribuent, consumidor. A vegades és contribuent europeu, contribuent espanyol. A vegades és consumidor de dues o quatre pessetes o consumidor cautiu, que no ha pogut escollir. Tot això està en moltes del rerefons, que quan t'apropes a la política econòmica veus molt més enllà de la superfície. I tot això és discutible, en realitat. És o no un actiu un crèdit fiscal? Hasta la porta va tenir problemes amb el Barça. Quan fas la minusvàlua de l'Abramovic o quan fas la plusvàlua del Messi? Tota la gent generada a la Masia és una plusvàlua espectacular. Quan la comptabilitzes com a tal en aquesta plusvàlua? Quan computes la minusvàlua? En el moment que la vens, la periodifiques al llarg del temps, etc. Aquests rerefons es produeixen, a més, en una situació en què la gent viu amb molta dificultat. Una austeritat que és un poc la cultura europea, que recull molt bé el que és la falta de complicitats, això que diem el quid pro quo, entre els diferents partícips de la Unió Europea. En aquests moments és clar que, com diuen els anglosaxons, l'austeritat és self-defeating, és autoimmoladora. Amb austeritat no ens en sortim. Espanya sola no pot fer una consolidació fiscal de cavall com la que està fent. L'única possibilitat que ens en sortiguem és si la resta d'Europa, que encara té múscul financer, participa d'una cultura de defensa de l'euro. I aquí els llocs comuns han de ser força compartits. Perquè, clar, hem de fer nosaltres consolidació fiscal. Si som europeistes, l'hem de fer. Perquè la moneda europea no genera confiança, no genera valor cap a fora, si bona part de la perifèria europea està contaminada per uns estats que fan uns dèficits que, en la mesura que els financers, el Banc Central Europeu, el 100%, com feia el Banc d'Espanya en el passat amb la política monetària espanyola, els euros que circularien, la massa monetària de diners que hi hauria a l'economia, no la controlaria l'autoritat monetària. De fet, seria el resultat de les pràctiques fiscals. Quan més dèficit fes Itàlia, Portugal o Espanya, si és que sense consolidació fiscal cobríssim aquest dèficit amb l'emissió d'euros, la quantitat d'euros que circularien seria la que fos. I el preu de la divisa també seria el que fos. De manera que una persona que ha d'invertir en euros s'ho pensaria dues vegades. Per tant, el projecte europeista euro requereix consolidació fiscal. Si la perifèria no fa els deures, no fa la consolidació fiscal, la credibilitat de l'euro en el món és molt baixa. Però també sabem que si nosaltres fem consolidació fiscal sols, no ens en podem sortir. Perquè la renda d'un país, i aprofito i em perdonarà tota la sorrida d'agafar micro, macro, etc. per mesclar conceptes, és el consum més la inversió. I això ho sabem des del batxillerat, fins i tot el que no és de ciències. Consum més inversió. I el consum, o és el consum interior, o és el consum exterior. I la inversió, o és la inversió interior, o és la inversió exterior. Mirem les peces. per identificar que no ens en sortim. El consum interior és el consum privat i el consum públic. El consum privat. El consum privat, fins fa molt poc, aguantat bastant. Per què? Perquè, de fet, la renta privada a Espanya fins juny del 2010 no cau. No cau. Per què no cau la renta privada? Perquè quan comença la crisi, la gent encara compta amb el subsidi d'atur, hi ha els 420 euros, i renta, de tenir-la, la gent la té. El problema és que per motius precaució es dispara tot d'una l'estalvi. L'estalvi creix molt. La gent, malgrat té calés encara, tot i que els agafi del subsidi d'atur, li fa molt por al futur i incrementa la taxa d'estalvi. Després, la gent té la pauta de consum i tira de veta de l'estalvi fet en el primer any, per dir-ho així, en el primer any i mig, i fins al 2011 no hi ha un decrement important del consum públic. En això s'hi afegeix el consum públic, que en període de consolidació fiscal, per la part que correspon a la despesa, està, no amb el cefalograma pla, està a la baixa. Per tant, d'un component important, que és el consum interior, no hi podem fiar. En el futur, això no millorarà, ni el consum privat, la xifra d'atur que tenim, ni el consum públic, perquè hem de fer consolidació fiscal. Per tant, d'on ha de venir el creixement econòmic? Ha de venir del consum exterior i de la inversió exterior. Què és el consum exterior? Doncs és, afortunadament, els turistes que es visiten, i aquest és un avantatge que té Catalunya i no té bona part de la resta de l'Estat, i és també la capacitat exportadora, perquè Catalunya ha mostrat un múscul financer, malgrat la dificultat de crèdit, espectacular, incrementant quotes i guanyant diners. I això és el consum exterior, és l'exportació i l'entrada de divises que prové del turisme. I la inversió exterior, què és la inversió exterior? Doncs el resultat de les polítiques de rentes que fan els països que van bé, si Alemanya va bé es pot permetre una política de renta més laxa, que permeti que l'alemany es plantegi de nou si compra un adossat a Palafrugell. O i que recupera el sentiment que Espanya té un projecte econòmic solvent i està disposat a tornar a posar-hi diners. I o que compra deute públic, perquè pensa que l'Estat espanyol té prou capacitat de fer la consolidació fiscal. Doncs sense aquestes dues coses és impossible sortir-nos. El problema, les cultures que tenim ara imperants no participen prou d'aquest diagnosi. Es parla del qui preocupa. Sí. Nosaltres hem de fer consolidació fiscal i ells han de fer polítiques de renta. Ells, Àustria, Alemanya, Finlàndia, els que van bé, Holanda, han de fer polítiques de renta laxes, que permetin que com que tenen més renta, ells importen més i la importació seva és la nostra exportació. I com que tenen més renta i capacitat d'inversió, ells pensen si compren dos cosa. O si fan vacances dues vegades. Això és el que podem. Els països que van bé no s'estan ajudant prou. I els països que estan malament fan una consolidació fiscal a nosaltres. I això és la tendència que hi ha al darrere. Nosaltres diem que fem consolidació fiscal, però si tu mires les xifres de dèficit que sortien de la premsa, en poc més de mig any, estem al 4,78, molt per sobre del que és l'objectiu de final d'any. Per tant, consolidació fiscal, els de fora diuen que no en fem prou, i nosaltres diem que ells no poden ser prou corresponsables per salvar l'euro. Perquè ja els hi va haver una situació, com la que té en aquests moments a Alemanya, en què es finança gratis totes les emissions de deute que estan fent el sector públic alemany, per exemple, és comprada per inversors, també d'aquí, que compren deute a Alemanya com a garantia de que a l'euro alemany, si les coses van malament, valdrà un euro i vés a saber que valdrà a l'euro de la perifèria. Tant és així que els rendiments que està donant Alemanya, vista l'avalanxa de gent que li compra deute, és en aquests moments negatiu. cosa que no està explicat en els llibres de finances de les nostres facultats. Gent que paga per prestar diners. Jo sempre faig la broma que l'únic que s'estalvia és la caixa forta. Això és el cost d'oportunitat d'invertir efectivament en una deuda que té tipus d'interès reals negatius. I això és un rerefons també de nou, molt important, que està molt més enllà de la superfície del que veiem quan en el de Guindos o el Van Rompuy i aquests es agafen pel coll o s'abracen o s'estiren les ulleres. Tot això té un substrat molt important que sobrepassa la pintura, que són els tangibles i els intangibles. Això hi faré a l'èmfasi final, que és el que anomenem, i presentarem poc el treball que estem fent en el CAREC, en el Consell Assessor per la Reactivació Econòmica de Catalunya, que per cert, doctora Sabrina, te l'has deixat, però no venia d'un. La del CAREC estem fent sobre els intangibles que tenen a veure amb el capital institucional. Només perquè es facin aquí la idea, els intangibles del que és el capital i posar aquelles coses que no són ni capital físic ni són capital tecnològic. Aquí tenim el capital humà, el capital institucional i el capital social, que cadascun d'aquests requeriria una xerrada en si mateixa, però la vida no faria. Quarta qüestió. Recerca de referents correctes. Això esdevé de cada vegada més important perquè les confusions aquí són múltiples. Si puc aquí, ja entraré al costat. Això que estan dues, com ho dic de passada, perquè quedarà a taula i poc penjat a la web, si us diu correcte, aquestes dues primeres són el que el Valdano deia el medio escénico. Quan vas al Bernabéu, allò ja fa por només. No, no, m'hi poso aquestes dues transparències que donen imatge de la dificultat del moment. La dificultat del moment, a veure, també faig el peu de pàgina i a vegades faig la broma. Les coses que relativitzen en termes de PIB, per grans que siguin, totes semblen petites. Que el dèficit, aquesta és una desonada, no fa molt que la vaig sentir un programa Agora, quan es parlava del dèficit fiscal de Catalunya. Un deia que si era un 8, i un altre que era el 5, i un sabelo todo, i va dir, bueno, no nos pelearemos de tres dècimes. Això va així, aquest era un representant polític bastant important, de tres dècimes. Tot el que poses en termes de PIB sembla petit. La dificultat del moment i el medio escénico te'l dona, per exemple, dades com tota l'austeritat que fa Catalunya se l'està menjant el pagament d'interessos. O que en aquests moments les despeses financeres de l'Estat ja són més grans que tot el capítol 1, tot el sous i salaris dels empleats de l'administració de l'Estat. Això és la dificultat del moment. No fer consolidació fiscal vol dir que estàs fent dèficit. Fer dèficit vol dir que algú t'ha de comprar el deute, perquè no tots els que diuen que s'ha de continuar fent dèficit i que no ens hem de preocupar tant de la consolidació fiscal, el que hem de dir després és qui pagarà el cap dèficit, qui finançarà les misses, perquè no es pot fer obligatori que es compri deute públic. De fet, no hi ha ningú en aquests moments fora dels bancs nostres que comprin deute públic. I els nostres el compren perquè el Banc Central Europeu els hi dona diners perquè així ho faci. I a més els hi dona un marge de guany perquè es comencin a ajudar a sanejar. Això és la realitat de les coses. Llavors, en aquests moments estem en una situació que el dèficit, que és de sufragar amb deute, t'entra amb un interès altíssim, la famosa prima de risc, i a més tens que, com que no has pogut retornar el deute que ja tenies acumulat, quan te'l renoves t'entra a un tipus d'interès molt més alt. Era deute que havies subscrit a l'època de la bonança, en els anys 2005, 2004, etc., que al cap de 10 anys has de renovar i el tipus prevalent en el mercat ja no és el 2, és el 7, el 8 i el 9. Sumes les dues coses i te genera aquest impacte tan bestial. Per tant, buscar els referents és molt important. Aquestes dues transparències, que són molt recents, això és el valor que tenen, perquè tot això és molt fluctuant, us les deixo a disposició. Jo ara entri en la part més de la política pública. A la política pública tenim dos àmbits, que és el dels ingressos i els de la despesa. Si féssim una classe més llarga, parlaríem també dels impactes que té la regulació pública, però anem a fer-ho fàcil. Clar, l'imatge que tenim nosaltres és que els ingressos públics en termes de PIB són baixos. I és cert, és cert. Tenim una despesa pública relativament molt més alta que els ingressos amb el que estem disposats a contribuir en el finançament d'aquesta despesa pública. I això és el dèficit. Espanya està, en termes de pressió fiscal d'ingressos de les administracions públiques, en termes de PIB, per sota de la mitjana. De la OCDE, de la Unió Europea, etc. Però, més enllà d'aquesta imatge, el que trobam és, primer, que la pressió fiscal, tal com s'entén ara, ingressos públics en termes de PIB, no reflecteix prou bé l'impacte que té l'imposició sobre l'activitat econòmica. No la reflecteix prou bé perquè, en la mesura que els ingressos no recullen bona part del que són les economies submergides i des del frau fiscal, allò llueix menys del que realment és. En segon lloc, i això fa que, ho veurem en un moment, que la imatge que dona la pressió fiscal a Espanya respecte al que és la realitat dels que paguen impostos estigui molt distorsionada. Si mires el que es reconeix com a bretxa fiscal, es diu tax wedge, veureu clarament com, entesa com pressió fiscal, impostos, més contribucions a la Seguretat Social, respecte dels costos laborals, Espanya és un dels països que té la bretxa fiscal més gran de l'OCDE. Segon punt. En la pressió fiscal, donant per bo que és pressió fiscal agregada i no bretxa fiscal, que és a tall individual de la persona, els seus costos salarials, el que es queda a la butxaca versus el que es queda a l'Estat per facilitar que el treballador tingui aquest salari, hi ha moltes teories que diuen que no és l'estàtica de la pressió fiscal el que importa, sinó la seva dinàmica. Espanya té una pressió fiscal relativament baixa, ja ho hem dit, però és un dels països en els que més ha crescut la pressió fiscal. Per tant, la part dinàmica de la pressió fiscal, que és el que teniu aquí, veureu com Espanya és el que més ha crescut. Llavors, a l'escandall de costos, el que fa per la competitivitat de l'economia, no és l'estàtica de la pressió fiscal, és quina part del teu preu de mercat ve donada per la fluctuació de l'impost. Si el preu l'has de tirar endavant, teories de la incidència fiscal, perquè la fiscalitat puja, la pressió fiscal puja, puja l'IVA, etc., etc., la capacitat de competir en el món global és més baixa. Per tant, repeteixo, el que hi ha en el rerefons de l'anàlisi dels ingressos públics. Molt d'èmfasis en la paraula pressió fiscal quan és un concepte agregat que és insensible en el tema de l'economia submergida. Més sensible és per veure el pes del que aguanta cadascú del seu sou respecte de la fiscalitat de l'Estat, la bretxa fiscal, que és el que publica l'OCDE i diferents organismes més enllà de l'agregat. I que té un concepte molt més micro, perquè és, ho fa cada mes per grups de població. L'individu solter d'una determinada edat, sense càrregues familiars, que li suposa el pes de la bretxa fiscal respecte del que es posa a la butxaca. Igual per famílies amb dos fills, això estic segur que al llarg de la carrera ho veureu amb més finura. I passat de la macro a la micro, pels qui no els hi agrada el tema de la bretxa fiscal, sempre hi ha l'argument que de la pressió fiscal no preocupa tan sols l'estàtica, sinó també la dinàmica, perquè és el que entra en l'escandall de costos.
Això és una única aquí perquè tingueu els comentaris correctes de com està la situació. Una ullada sobre la despesa pública. Bé, us volia comentar al principi que aquest matí he fet com el guardiol, que ja m'he llevat molt d'hora per preparar la xerrada i he incorporat tot el millor que he sabut i ho he fet tot amb tanta pressa i amb tantes ganes que m'he deixat el temps. Llavors, el que arriba ara ve a través d'un filtre, que és el del correu electrònic, on és evident que els quadres no han sobreviscut. Poso aquí despesa pública i aquí vida va com a 6 quadres i només hi ha el títol. Per tant, hauré de dir el que hi ha darrere d'aquestes transparències, que la versió final que penjarem estarà amb el seu detall i que ara no podem veure. O sigui, en feu, sisplau, en dubio, però res. En despesa pública. Què hi ha al darrere? Primer, unes possibilitats de manipulació espectaculars. Vols donar la imatge de que Espanya té una despesa pública baixa? Jo te diré com ho has de fer. La compares amb la Unió Europea a 15. Vols donar la imatge que la té alta? La compares a la mitjana de l'OCDE. A l'OCDE hi tens el Japó, hi tens Mèxic, hi tens països d'Àsia que es viatgen la mitja cap a baix. Per tant, el que sigui la teva, la mitja de referència decisiva. Es poder comparar amb països que tenen un PIB, una renta més gran a l'hora de jutjar la nostra despesa pública? La literatura diu que la despesa pública, la despesa social per extensió que es fa a un país, és la que es pot permetre per el seu desenvolupament econòmic i per la seva capacitat de generar riquesa. I per això, quan feim les comparatives, no agafam la mitjana de la Unió Europea com tot. Mira, el ciudadano medio de Europa, Europa 15, quina despesa pública per càpita, quina despesa social per càpita, res, o quina despesa educativa es beneficia. Ho feim en termes de PIB, perquè cada país s'encora amb la capacitat que té de generar renta i riquesa. Llavors, té sentit que te comparis amb l'Europa dels més avançats? Té sentit que hi posis països en aquesta comparativa en els quals tu dius que no te vols assemblar? Perquè tu no vols un sistema d'assegurament sanitari, tu vols un servei nacional de la salut, o tu no vols un sistema de mínims com els que tenen el Regne Unit, tu vols un sistema de repartiment, no vols capitalització. Us dono exemples de com les xifres de despesa pública i despesa social es poden maquillar a conveniència. Què tenim aquí? Bàsicament, la dificultat de vincular un creixement de la despesa pública, i aquest és el rerefons de veritat, que ve marcat per l'elasticitat renta, molts béns d'aquests que venen de la mà de la despesa social són béns de luxe, d'elasticitat renta elevada, quan començam a ser rics ens permetem la cobertura de dependència. Quan ens creiem que érem rics, ens van permetre la llei de dependència. Els països que tenen menys renta ni s'ho plantegen. De plantatge és finançar millor l'educació superior quan és l'educació bàsica coberta. I encara hauríem de dir que la bàsica hauríem de cobrir després d'haver cobert algunes coses més prioritàries, com és les intervencions a les edats prematures dels infants, que és una molt descuidada, és una àrea molt descuidada, o entre la política d'habitatge i el que són les polítiques de serveis socials. Per tant, el que tenim és una despesa social
que va a l'empenta del grau de creixement econòmic que té un país, de la potència que té un país. També perquè si la societat està més desenvolupada, espera molt més del sector públic, espera més prestacions i de millor qualitat. Quin és el drama? Que això t'ho vas de finançar a partir dels teus propis recursos. I els recursos que té Espanya, amb una pressió fiscal com la que té, i amb una economia submergida com la que funciona, amb una cultura en què el propi notari te diu que al costat del seu despatx hi ha una saleta per si vostès tenen res que aclarir pel seu compte, cosa que molts companys d'altres països els sorprèn extremadament. Tenim una pressió fiscal que no es correspon a la nostra despesa. Això és en termes generals, perquè si això ho aplico després en el cas de Catalunya, he de dir, òbviament, i ho va dir el president Mas, que Espanya ha viscut per sobre de les seues possibilitats. Ha tingut una despesa i un ímpetu de creixement molt més gran que el que dona de si a la seva capacitat productiva. Per tant, he dit que Catalunya està visquent aquestes possibilitats. Acabo. En què estem centrant l'atenció? Estem centrant l'atenció no tant a la macro, en les dades agregades, a la pressió fiscal en general, en els nivells de despesa pública, sinó a la seva composició. Com els diferents països combinen ingressos, cotitzacions, versus impostos indirectes, dintre dels impostos indirectes a l'IVA versus els especials, o en despesa, típicament, com combinen dintre d'una despesa total la despesa corrent amb la de capital, dintre de la despesa corrent quina part és consum públic i quines transferències, dintre del consum públic quina part és acció pròpia de producció en provisió directa, l'Estat ho fa, versus acció concertada, en un cas vol dir capítol 1, sous i salaris de funcionaris, en el segon cas, compra de béns i serveis, vol dir capítol 2, vol dir concertació. Com? Aquesta diferent composició, que és la qualitat de la despesa pública, és rellevant pel creixement. Llavors, aquí en salto els resultats, perquè al cap i a la fi són pròpies i publicades i els trobareu referenciades en el PowerPoint. És un llibre que vaig publicar per encàrrec del Centre d'Economia Industrial. Com la composició de la despesa pública el pes d'ingressos corrents versus dèficits, dintre dels ingressos corrents directes i indirectes, dintre dels indirectes IVA versus especials. Tot això té connotació diferent en termes de progressivitat fiscal, en termes d'impacte d'eficiència, etc. Deixo tot això per centrar-me en el punt final del que interessa darrere de les polítiques públiques, que és el com aquesta composició, aquesta manera d'entendre les institucions afecta el creixement econòmic. I aquí podem lligar des de les teories econòmiques del creixement endogen fins, els hi prometo que la cantona dreta de la banda havia posat el nou llibre de la Simoglu sobre les causes dels països que van malament, que s'ha convertit en un best-seller per als autors de l'economia. Això en el Consell Assessor de Reactivació Econòmica ho estem treballant sota l'etiqueta de les 4 K's per al progrés de les nacions. Les 4 K's. Les 4 K's. El capital institucional, el físic, el tecnològic, el social. El factor humà estaria dintre del tecnològic. La capacitat que té la tecnologia no tan sols de la fibra òptica, sinó també donaré només ara per acabar ja 4 idees del que hi ha darrere cadascun d'aquests conceptes i com això configuraria la qualitat d'aquesta política pública. Definició de concepte de capital institucional, els valors, els procediments, tot allò que marca l'entorn d'actuació del sector públic, que no és només l'eficiència, o si voleu, ho definim en sentit ample, la combinació entre l'eficàcia, l'impacte en l'objectiu, que inclou també els criteris de justícia. i determina tot aquest capital institucional l'entorn regulatori i que marcarà coses tan conegudes com el grau de competència. No penseu competència, competitivitat. Competència vol dir capacitats, ser competent. Transparència, seguretat jurídica i acceptació dels contractes socials implícits i explícits que té una comunitat. Si aquesta és la definició, més enllà de les conjuntures difícils, complicades, del que farà Catalunya Caixa demà passat, del que serà el futur de moltes empreses que en aquests moments tenen dificultat d'accés al crèdit, més enllà d'aquesta superfície, amb la que haurien de treballar. Aquests són els objectius, n'hi ha 7, o sigui que aniré ràpid, per donar una idea del que hi ha al darrere, si concretes la teva actuació més enllà de les conjuntures amb els tres més estructurals. Primer de tot, molt important, reforçar els valors de transparència i rendició de comptes que han de vessar tota l'actuació pública. I us podria mostrar exemples propis del temps que he dedicat a la gestió pública on això no es compleix. Pressupost preventiu, per la qual s'hi dediquen pàgines de diaris, en aquests moments té interès nul. El procediment pressupostari, com a exemple de transparència, és una burla al coneixement. Qui fa el pressupost, 6 mesos avançats, el que fa és donar els escenaris macroeconòmics sobre els quals ell pensa que en el futur les coses aniran millor. Imagineu-vos si l'equip de govern no fa un escenari buiant, el farà l'oposició, l'apoyant. Sobre aquesta base tens els paràmetres d'ingressos i despeses associats en aquests escenaris. Si el pressupost d'Espanya diu que per el 2012 hi hauria un creixement ja positiu de 1,5, els paràmetres de recaptació fiscal d'ingressos són automàtics. O sigui, la renta creix això, tant ha de créixer el consum, per tant ha de créixer l'IVA, tant ha de créixer els especials, tant ha de créixer les contratacions. Si tu dius que l'atur baixarà, vol dir que hi haurà més contratació, més cotització, etc. És molt bon problema. Fas l'anunci de l'escenari macroeconòmic i t'enganxes els dits de tot el que són les palanques dels ingressos i despeses que el pressupost pot negociar. Qualsevol semblança a la realitat d'aquest pressupost preventiu ja podeu imaginar que és molt baix. En canvi, en el pressupost liquidat s'hi presta molt poca atenció. Per no haver-hi no hi ha ni una sessió extraordinària del Parlament per analitzar el pressupost liquidat, el real. Clar, el liquidat és a misses dites. La compte general es tanca a l'abril de l'any següent, després l'has de passar per un conjunt d'administracions i te'n vas al mes de juny i sus senyories ja estan de vacances. I és per parlar del que havia sigut l'execució pressupostària de l'any anterior. Per tant, la transparència aquí és molt minsa. La il·lusió fiscal dels impostos és espectacular. És espectacular. Com poden jugar políticament per amagar la capacitat recaptatòria d'un impost. L'IVA és l'impost per excel·lència que la gent percep amb més dificultat. Per tant, és el més dolós a l'hora que es puja la pressió fiscal sense que es noti. En canvi, si ho fas a través de l'IRPF i ho fas a les rentes de treball i ho fas a través de les retencions, tothom ho recorda i ho recorda cada mes quan veu quina quantitat del seu sou està sent objecte de retenció. Per tant, segon objectiu, introduir canvis institucionals en els dissenys i execució de la política fiscal per donar-li un poc més d'estabilitat davant dels avatars del cicle polític. Avui, precisament, avui és dijous, dimecres, no sé si és avui o demà, que hi ha l'extraordinari del Consell de Ministres, i una de les propostes, que ja veurem com es concreta, perquè el paper ho aguanta tot, és la creació d'aquest Consell Fiscal Independent que proposem des de la creació d'una entitat que sigui capaç de fer, com fan a Suècia, un informe objectivat de quins són els perills que cada pressupost genera i quins són els beneficis sobre el que aquest pressupost s'haurà d'avaluar. I aquest és el tercer objectiu.
establir mecanismes d'avaluació sistemàtica de totes les polítiques públiques en funció del seu impacte. El que importa, per tant, és el contingut d'aquestes despeses i d'aquests ingressos, el que estigui afectat a les polítiques d'ingressos i despeses, més que la seva quantitat. I aquí, de nou, les audit offices dels anglosaxons, dels anglesos i dels americans, ens donaria bastant per aquí. I això és el detall del que els havia comentat al moment, de com la composició importa, i és la composició que hem d'avaluar i no la cifra negra. Objectiu quart, i molt important. Aquí és una àrea de recerca que crec que mereix l'atenció de molt més analistes. Introduir mesures encaminades a promoure els equilibris internacionals. Que després de l'actuació pública, les tasses internes de rendiment que deriven diferents generacions mantingui un pari passo. No es desbalanci de la manera que s'està rebalançant en aquests moments. Fins fa poc, les generacions dels nostres pares, molt més blindades que les que estan tinguent els nostres fills. Amb l'atur de la meitat d'ells i, en el millor dels casos, amb retribucions que no arriben al nivell d'origen. I això exigeix analitzar els impactes de les polítiques en clau beneficiari i finançador. En clau contribuent, quines generacions suporten i quines generacions es beneficien, efectes de regles equiproporcionals. Que quan hi ha un xoc demogràfic no fem la via fàcil de mantenir pensions i incrementar cotitzacions. Això és la via fàcil. És incrementar un poc les cotitzacions i reduir un poc les pensions. Perquè si no, el desbalanç que hi ha entre els que han de pagar les cotitzacions, la dificultat del jove entrar al mercat de treball i la capacitat de mantenir l'inserció esdevé molt, molt possible. Objectiu cinquè, buscar darrere de les estructures organitzatives molt més racionalitat i eficiència. Molt més racionalitat i eficiència. I aquí tenim des de redefinir millor la frontera entre el que pot ser submès en això que en diem els reguladors, mercats contestables, impugnables, on el sector privat hi pot entrar, que són les àrees bàsicament de gestió, on la gestió és important, segmentades de les que són administració. Que hi ha falla de mercat i que la correcció del falla de mercat només té una hermenèutica d'actuació. No en té moltes. El mercat falla, el mercat no li interessa. Si no pot cobrar un preu, el mercat, el sector privat no contesta, no impugna, no intenta entrar. Per tant, amb l'administració pública, el que hi ha d'haver és bona fidúcia i bon rendiment de comptes. Amb les coses que són ben preferents, en què hi ha preus públics, en què hi ha tasses, que són de fet béns que podrien ser privats, però que el sistema públic, el Parlament, decideix conjunturalment en aquella legislatura que entrin a cobertura pública, que siguin públicament finançats, intervinguts, llavors això ja és conjuntural. Ja no és teòric, no és normatiu, no és estructural, no hi ha falla de mercat. El mercat no falla. El que passa és que la ciutadania, a través dels seus representants, interpreta que aquell àmbit, com que és preferit per la ciutadania, és un bé que volem tutelar. Això és la terminologia de l'hisenda pública. Béns preferents, béns socials, béns tutelars. Que és molt diferent en el bé públic en sentit estricte, que vol dir que el mercat falla i mai el sector privat pugnarà per entrar-hi, perquè si no pot cobrar preus no tindrà interès en refer-se. Llavors, en aquest àmbit separar el que és administració pública, el que és gestió, la gestió sempre és susceptible de ser contestada per part del que es pot aprendre en l'actuació privada, sempre en la decisió final política. Després de tota l'evidència que es vulgui, s'ha d'identificar si el segon teorema d'economia del benestar
fa que, malgrat sembli més eficient l'actuació privada en termes de costos per beneficiari, hi ha algun altre element de cohesió social, etc. L'última paraula sempre és política. Però convé molt organitzar el sector públic amb aquest criteri, amb aquest algoritme, què és propi i què és d'altres. I aquesta cosa d'altres, quina part te l'apropies tu i quina part és fundable, impugnable per la resta de sectors. L'objectiu 6è. Un model de relació del sector públic amb ciutadans i empreses molt més amable. Aquí s'ha fet l'òmnibus, s'ha fet finestreta única, però molt poca gent ho ha notat. Continuem amb grans dificultats. Sempre recordo aquí l'anècdota del conseller de presidència de la Junta Gallega, a l'època del president Fraga, que va ser el primer, per cert, que va esgrimir la idea de finestreta única, el Manuel Fraga. I en una reunió que hi havia gent del Banc Mundial, un economista famós que s'havia invitat uns quants, i a la vista de que el senyor conseller de presidència no deia res, amb la sospita que anava molt bé d'anglès, li van donar pauta per dir que expliqués en què consistia la finestreta única del govern de DEC, que era l'obra, el buc insígnia. L'únic que va saber dir és que s'havia fet a través d'un estudi que tenia 15 tons. Òbviament, com poden pensar, 15 tons per al Banc Mundial per fer una finestreta única, per fer una llei ombudsman en clau nostra, tan complicada com la que s'hagués aquí, no sembla que hagi aconseguit els seus objectius. Per tant, de nou, hi hem de continuar. Un nou model competencial i territorial al sector públic. Aquí també s'hi ha de posar ordre. El perill que tenim és la llei que pot venir del Parlament de Madrid, on els ajuntaments i els cabildos que tenen població inferior a 20.000 habitants i que tenen competències insuficientment finançades siguin absorbides per les diputacions. Diputacions, que és una figura que tant en el meu poble, que són consells insulars, com aquí a Catalunya, tenen connotacions força diferents. Per tant, aquí hi ha d'haver una racionalització dels diferents àmbits, del que és administració pública i el que són les empreses públiques. Val a dir que el sistema europeu de comptes ens ha jugat molt en contra, perquè totes les iniciatives catalanes de societat civil, de fundacions, d'empreses públiques, SAs, estan en aquest moment sent reconcentrades i considerades administració pública, per tant, subjectes als mateixos mecanismes d'intervenció que la resta dels components del sector públic, i per tant, part de les iniciatives ja de comptabilitats analítiques, de comptabilitats més normals, més enllà de les propostes. Bé, acabo, us havia posat algunes coses més que vindrien el que podria superar el que dóna de si aquesta xerrada, però l'ànim de ser hermenèutic i complet, ho he volgut posar tot, espero que molts quadres també, intentes de fer un altre parell de l'equipatge i confiança de la meva informació.
Acadèmic,
estimats estudiants, que avui veig aquí una important representació de l'estudiant, moltes cares joves, ho trobo realment una bona notícia trobar-vos aquí en un acte d'inauguració, que a vegades són actes formals, que té poca assistència d'estudiants, avui realment us podem sentir molt, molt contents. També amb el bon professorat i personal d'administració i serveis, senyores i senyors, tots plegats. Les meves primeres paraules han de ser de felicitació i agraïment al doctor López Casasnovas. Realment el seu prestigi, el seu perfil acadèmic, el seu nivell en tots sentits, que m'ha explicat molt bé la degana quan ha fet la presentació, fan que sigui una autèntica satisfacció per la universitat i penso que per la Facultat de Ciències Econòmiques és un orgull poder comptar amb ell per aquesta lliçó magistral, aquesta lliçó inaugural que ha sigut magistral. Jo penso que poques vegades podem dir-ho d'una manera tan clara i contundent per entendre, per comprendre el que ens explicava. No calia ser economista, jo no en soc, i ho he pogut entendre, seguir i he après, jo penso, moltes coses. Per tant, moltíssimes gràcies. I no s'acaba aquí l'agraïment, perquè això la vegada quan ha fet el currículum del doctor López Casasnovas no ha citat una cosa que ella no coneix, i és que va participar de manera molt activa en la comissió d'experts que va posar en marxa els plans d'estudis de medicina quan fa 4 anys, o 5 anys ara ja, ens van encomanar de fer estudis de medicina a la Universitat de Girona, es va crear una comissió d'experts externs. A Girona no teníem tradició, no teníem referents en medicina, la universitat no tenia, sí que comptàvem amb l'Hospital Trueta i el resultat amb els metges gironins, però els experts, els que tenien coneixement i tradició, van ser doncs, un conjunt de persones, amb la direcció del doctor Rodés, el doctor Joan Rodés, i el doctor López Casasnovas va tenir una activitat important i realment ens va ajudar moltíssim. Però no s'acaba aquí, perquè després que va estar posat en marxa l'estudi, vam crear la Fundació UDG Medicina i ella és un dels patrons, un dels membres del patronat, que de manera regular assisteix a les reunions i sempre ens orienta, sempre ens dona la seva opinió amb claretat, amb contundència i realment molt positiva i constructiva, que ens està ajudant moltíssim en tot el que són el desplegament d'aquests estudis nous a la nostra universitat. Per tant, doncs, aquest agraïment era obligat a dir-ho, la Universitat de Girona tenim un deute amb el doctor López Casasnovas. En tot cas, un acte d'inauguració de curs es fa una mica de reflexió, de dir, bueno, on estem, com estem, quina és la situació, com enfoquem el nou curs. Tots tenim la memòria, el curs passat, difícil, complicat, amb situacions crítiques, amb molts de problemes. Hem de dir que, bueno, ho hem sentit ara mateix, la situació del país, l'entorn, no, el context, no és que ens permeti albirar d'immediat grans canvis o millores, però sí que el compromís de la universitat, la posició de la universitat i la situació de la universitat, la situació que tenim i la posició que tenim, l'hem de fer palesa i l'hem d'explicitar. La Universitat de Girona és una universitat que té 20 anys d'història, l'any passat complíem el 20 aniversari, i en aquests 20 anys hi ha hagut un creixement continu, permanent i consistent, fins i tot en els darrers anys, que la situació econòmica des del 2010 i des d'abans, però va afectar més directament les universitats i per tant la nostra, doncs a partir del 2010, fins i tot en aquests anys hem seguit creixent, hem crescut en nombre d'estudiants, hem crescut en nombre de graduats matriculats, en nombre de titulats i en tots aquests elements lligats a la docència i a la recerca, producció científica, posicions, rànquings, etc., que han anat millorant, desplegant-se i creixent. 20 anys per una universitat és molt poc temps. Hem de tenir present que tenim universitats centenàries i en el cas nostre doncs, és una universitat jove, jove i flexible, que aquesta joventut i flexibilitat ens dona doncs, una situació poder més, diríem, més ben posicionada per superar les situacions crítiques que estem vivint. Per tant, la nostra universitat ha crescut amb càtedres, amb estudis, amb departaments, amb facultats. Som una universitat que estava i està creixent en moments de crisi. Ho dic amb contenció, perquè ara no puc dir que estem creixent de manera important, però sí que es manté una tendència a l'alça, fins i tot amb les matrícules. Aquest any, una vegada més, hem superat el nombre, o estem superant, encara estem matriculant fins al dia 5 d'octubre, però estem superant el nombre de matriculats del curs passat. Això és senyal de bona salut, de bona, diríem, de bon fet i de bon treball, i que realment esperem que es mantingui. També he de dir que aquest any la inauguració general de la universitat, que es fa cada any de manera solemne, l'hem celebrat a Figueres. Aquest estiu a Figueres hi va haver uns incendis a la comarca de l'Empordà. No, a Figueres no, però sí, a la comarca de l'Empordà hi va haver uns incendis molt importants el mes de juliol. Varen devastar molts, vaja, espais grans i 17 municipis es van veure afectats. I ens va semblar que era una manera de manifestar, de manera simbòlica, de manifestar la solidaritat amb el territori, però també el compromís que tenim com a universitat situada en un territori, les comarques de Girona, i en uns espais i en un entorn que no hi ha cap altra universitat. Sovint quan parlem de la Universitat de Girona ens diuen que la universitat, totes, s'han d'especialitzar en una cosa. Nosaltres ho hem fet, ho estem fent, estem treballant en uns àmbits determinats que permeten vertebrar doncs, o visibilitzar els diferents grups de treball i àmbits de treball en dos temes concrets, l'aigua i el turisme. I és evident que des del món de l'economia i de l'empresa doncs, és transversal aquests temes i permeten doncs, implicar totes les facultats, tots els centres i departaments. Però també és cert que tenim un compromís que va més enllà d'una especialització que aquesta en ser, jo diria, punters i hem de realment fer-nos creïbles amb la nostra expertesa en aquests camps. Però també tenim tots els altres estudis i el compromís d'oferir aquí les titulacions que el territori demana. En 20 anys que abans deia hem anat creixent, és perquè també el territori ha anat demanant nous estudis, noves titulacions, noves ofertes i de manera, diríem, equilibrada, prudent, amb tota la contenció econòmica possible, però sempre entenem que hi ha aquesta responsabilitat de que la Universitat de Girona té un compromís amb el territori en quant a la docència i també pel que fa a la innovació i a la transferència de coneixement i a l'impuls en el teixit socioeconòmic. La universitat està col·laborant i participant en projectes amb empreses, amb institucions, amb entitats i de cap manera podríem deixar mai de fer aquest suport, un suport acadèmic, un suport de recerca, un suport, diríem, d'innovació i de treball. Per tant, doncs, la Universitat de Girona, aquest any, volíem manifestar i explicitar molt bé que la inauguració de curs era un pas més, una demostració, un símbol d'aquesta voluntat de treball amb el territori, d'impuls del territori i de contribució també a la internacionalització del territori, perquè és evident que la universitat no té fronteres, és evident que els nostres treballs de recerca, els resultats, la producció científica ha de tenir projecció internacional, de cap manera pot ser local, no tindria cap sentit, i que els nostres titulats, la formació que donem aquí a la universitat, tampoc poden tenir fronteres, també han de ser realment competents, realment preparats per treballar en un mercat internacional i mundial. Per tant, doncs, l'aposta de la Universitat de Girona segueix en peu, són moments que econòmicament tenen problemes, que tenim dificultats, som conscients de totes les dificultats que tenim, les patim tots plegats, des de les taxes a les matrícules dels estudiants fins a les hores de treball que se'n demanen ara al personal d'administració, passant pels crèdits dels professors. Realment l'esforç de la comunitat universitària hi és. És important que ho diguem, que ho reconeguem, però és un pas més dintre de la voluntat clara de que la nostra universitat i la Facultat d'Econòmica i Ciències Empresarials formen part d'un projecte que va molt més enllà de les parets de la facultat o dels campus universitaris. És un projecte de territori, és un projecte de país i és una voluntat clara de seguir treballant en aquesta línia. I és amb aquest esperit doncs, que declaro inaugurat a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials el curs acadèmic 2012-2013. Moltes gràcies.